interno que hay, pues veo a los varones territoriales decir cosas muy parecidas que Ciudadanos, y a Pedro Sánchez pues parece que en Portugal, olvidando que en Portugal no hay ningún partido separatista en el acuerdo de gobierno.
12:04, tot de moment, tornem amb més notícies a la una.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera, amb Vicent Tur.
Bon dia, benvinguts en nom d'en Carles Bosch i en Vicent Tur. Estava escoltant el Faristol Pitiuses aquí a IB3 Ràdio. De fet, estava escoltant el darrer Faristol Pitiuses de Sistòria, perquè avui el Faristol baixa sa persiana. Abans de baixar-la, però, tenim un programa per fer. Parlarem, mira per on, per acabar en coses agradables, parlarem dels bancs. L'associació d'usuaris de banca acaba de fer ara mateix una roda de premsa a Eivissa per explicar la batalla que han guanyat en el jutjat número 1 d'Eivissa contra el BBVA. Una sucursal d'aquest banc no volia tornar sous a una empresa que els havia perdut passaveria en un caixer. I es veu que és la primera vegada que un particular guanya un judici a un banc per aquesta raó, perquè no li volien tornar a sous que havia perdut per mort d'un error d'un caixer. La brigada d'intervenció Pitiusa actuarà també per darrera vegada per parlar del futur de la sargantana Pitiusa i dels llibres Sargantanes i Illes que ha publicat la catedràtica Antònia Maria Siré. Les festes de Sant Antoni de Portmany, que comencen ja, la presentació de la segona edició de la Eivissa Gay Pride, que seran altres arguments del programa, i acabarem posant una autèntica cirereta. Tindrem amb naltros en el grup eivissenc de moda, els Lemon Emigrants, per acabar. Ara, altres coses que són notícia avui. Una sentència avala el tancament del DC10 per excés d'aforament. Els jutjats han donat la raó a l'Ajuntament de Sant Josep i han determinat que el tancament d'aquesta discoteca per excés de públic va ser correcte. La sentència ha sortit ara, però els fets es remunten a l'agost de 2007, quan la policia josepina va detectar que se superaven molt l'aforament permès. Els jutjats, però, han rebaixat la multa que li va imposar Sant Josep de 300.000 a 60.000 euros. Continua sense èxit la recerca d'espiragüista que va desaparèixer el dimarts. Es manté encara avui l'operatiu per trobar l'home de 57 anys, que ja porta 4 dies desaparegut i que va sortir en caiac el dimarts de Formentera, en unes condicions meteorològiques no massa bones. S'ha suspès la recerca a través dels mitjans aeris, però el continuen buscant per terra i per mar. La predicció meteorològica, les temperatures continuen sent altes. Avui la màxima serà de 19 graus i la mínima de 13. El vent pareix que s'anirà calmant, tot i que encara pot bufar amb ràfegues de 25 o 30 km hora. No s'esperen precipitacions i pocs nevolats. El dissabte sí que el cel es taparà una mica més, sense que arribi a ploure tampoc, i tindrem encara una mica més de vent. Una predicció que pràcticament es manté pas diumenge. Les temperatures es mantindran estables. És com sempre una previsió, una predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ara mateix són les 12:07, pràcticament i 8 minuts. Això que estàs escoltant és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Al Faristol, a Eivissa i Formentera. IB3 Ràdio.
Un banc, en concret el BBVA, ha estat condemnat a tornar a sous a una empresa de Santa Eulària de Rius, a sous que aquella empresa havia perdut per un error en un caixer que es va avariar, en un caixer d'aquells que posam sa targeta i podem ingressar a sous, etc, a fer determinades operacions. I doncs bé, això pareix un fet petit, però resulta que aquesta és la primera vegada que un particular guanya un judici d'aquest tipus contra una entitat bancària. A més, no és qualsevol entitat bancària, bancària. Recordem que és BBVA, la segona entitat bancària més important d'Espanya, de manera que deu tenir advocats, m'imagino que per defendre's. Per explicar-nos aquest cas, que tot just ara ha presentat en roda de premsa, tenim a l'altra banda de fil telefònic en Cristina Borrallo, que és advocada d'Ausbank, de l'associació d'usuaris de banca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i salut. Ha anat més o menys així com ho he explicat jo? És de veres el primer cas que es produeix en aquest sentit a Espanya?
En efecte, és el primer cas i per nosaltres és un cas molt important. És molt important perquè estem veient que la realitat actual que tenim avui dia de les oficines i de les entitats financeres és que de cada vegada estan desapareixent més els models tradicionals d'oficina en què el servei el presta al personal, no? De dir, ens trobem oficines en què tot es fa via caixa automàtic i els empleats són com a, diguéssim, únicament comercials, no? Llavors, que el banc posi a disposició dels clients aquests caixers automàtics, ho ha de fer d'una forma òptima, és a dir, no poden fallar. I si fallen, com és el cas que va succeir aquí, amb aquesta empresa d'Ibiza, doncs el banc està obligat a tornar els diners al perjudicat.
Què va passar exactament en aquest cas?
Pues en aquest cas és una empresa dedicada a la clínica, és una clínica veterinària. Durant diversos anys, 2-3 anys, sempre fan un ingrés, l'ingrés del lloguer, el fan via caixer automàtic. Uh-huh. I en concret, al maig de 2014, com sempre, van a fer aquest ingrés i en el moment en què el caixer automàtic rep els diners, es queda fora de servei. Es queda fora de servei, la pantalla completament en negre i no surt cap justificant d'aquest ingrés.
Deu ser una cosa que passa bastant, o de tant en tant deu passar.
Clar, és una cosa que passa molt sovint, mm-hmm. I en aquest cas en concret, la dificultat afegida és que l'oficina estava tancada, perquè era un horari de tarda que va anar aquesta persona, no? Clar. Llavors no va poder acudir al personal de l'oficina. Llavors, en aquest cas, aquesta persona el que va fer, doncs, bueno, va estar un temps prudencial a l'espera, per si tornaven a sortir els diners i que no vingués un tercer i se'ls pogués emportar, va estar 15-20 minuts esperant, i el que va fer va ser, ho va fer molt bé, el que va fer va ser trucar al telèfon que posa el caixer automàtic, que és el servei d'atenció al client, en aquest cas de BBVA.
Que ho va fer immediatament. És a dir, que la gent que li passa i que mos estigui sentint, si li ha passat alguna vegada o li torna a passar, etc, ja sap què ha de fer, cridar immediatament en aquest tipus de telèfon que normalment, a més, enregistren ses cridades que reben. Escolta'm, vostè que és advocada, Cristina Borrallo,
sí.
Això senta jurisprudència o sa cosa hauria d'haver arribat en el Suprem per sentar-ne? Perquè, vull dir, sabem que en principi es BBVA no ha recorregut, sa cosa es queda en el jutjat de primera instància número 1 d'Eivissa.
Exacte, aquesta sentència no cabia recurs d'apel·lació perquè per quantia no cabia aquest recurs, per tant la sentència que hem obtingut al jutjat de primera instància número 1 d'Eivissa queda ferma, per tant ja cauria jurisprudència en aquest sentit.
Però sento o no sento jurisprudència? Perquè estan molt acostumats a veure pel·lícules allí americanes on tot senta jurisprudència, però aquí funciona diferent la cosa.
La jurisprudència en realitat la senta el Tribunal Suprem, és a dir, el Tribunal Suprem en 3 sentències reiterades és quan tenim jurisprudència, això és el que ens diu la nostra normativa, no? Però en aquest cas, com és un tema que no se pot apel·lar, per tant no se pot apel·lar ni a l'Audiència Provincial ni al Tribunal Suprem, aquesta sentència de primera instància, al ser ferma, també cauria ser una jurisprudència de tribunals menors, no? Però se podria emprar en altres casos.
Se podria emprar almenys com a argument. Mos estranya que sigui la primera vegada que es produeix, perquè jo crec que és un error bastant freqüent, que tu ho deies ara mateix, vull dir que és un error bastant freqüent que no et torni, que hi hagi una avaria, que no culmini, diguem, l'operació que estiguis portant a terme i a vegades el banc es pugui quedar amb els sous. Com és que aquesta és la primera vegada? És que la gent li passa i normalment no denuncien, o és que aquesta vegada els bancs varen posar, diguem, varen decidir que aquesta vegada no tornaven els sous?
Exacte, per aquesta segona raó. És a dir, generalment aquests són problemes habituals. És a dir, pot passar que es quedi fora de funcionament perquè al fons és una màquina o a nivell informàtic sempre poden haver errors. Generalment se soluciona. És a dir, el banc sempre col·labora en aquest sentit, ja sigui perquè obté la gravació mateixa del caixer automàtic i tot d'un es veu que aquesta persona ha ingressat, o perquè s'aporta la comptabilitat. El banc té una comptabilitat a l'oficina. Per tant, si miren aquesta comptabilitat, veuran que aquests diners s'han ingressat, però que no han arribat al destí. No? Llavors,
i què ha passat en aquest cas?
En aquest cas va ser molt curiós, perquè el banc al judici no va portar ni comptabilitat no va portar cap informe informàtic dient de que tot estava correcte. Van dir, se van limitar a dir, de que tot estava bé, però no van acreditar-ho de cap forma, no? I és per aquesta via per la que nosaltres hem guanyat. És a dir, com ells no han pogut acreditar, i nosaltres hem estat, en aquest cas, aquesta empresa ha estat diligent de fer l'oportuna reclamació, fer aquestes telefonades, inclús anar a la policia i demanar, que això és molt important perquè molt sent que ho facin, que vagin a la policia i demanin la gravació del caixer automàtic, perquè en el període de 15 dies aquesta gravació se destrueix, que va ser el que va passar aquí. La van tenir retinguda durant 2 mesos i després ens van al·legar que s'havia destruït. Per tant, és molt important que la persona que li passi això demani la gravació del caixer automàtic, perquè aquí és on se veurà què és el que ha passat.
Cristina Borralló, ja sa darrera qüestió, animar a sa gent que si li passa, si té cap problema, que denunciï sense por, perquè jo crec que moltes vegades moltes coses no es resolen perquè sa gent va passant, veritat, va deixant-ho córrer, igual és una quantitat petita o li causa més molèsties que no beneficis reclamar ses coses.
Exacte, i en aquest cas, de fet, també s'ha pogut guanyar en costes, és a dir, que els diners que hagin pogut haver de pagar doncs, els afectats, en aquest cas aquesta empresa, també el jutjat el condemna a BBVA a que li tornin aquests diners, és a dir, que han tingut una sentència favorable 100%, no? Per tant, s'ha d'animar la gent a reclamar ja no només pel personal de l'entitat, del que li pugui fer o dir, sinó d'altres serveis que també presten les entitats, com el servei de banca online, electrònica, que també han tingut problemes, o com en aquest cas, via caixer automàtic.
Cristina Borralló, advocada d'Ausbank, de l'Associació d'Usuaris de Banca. Moltes gràcies per atendre-nos i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Les 12:15 exactament, fem una petita pausa promocional, publicitària, i de seguida tornem amb la nostra brigada d'intervenció Pitius a sa darrera, que parlarà avui de sargantanes, del nostre animal més emblemàtic.
El Faristol, a Eivissa i Formentera. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts novetats. I les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar, eh?
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens la solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
El Faristol, a Eivissa i Formentera. De dilluns a divendres, de 12 a 1, a IB3 Ràdio.
Brigada d'Intervenció Pitiusa. Apu! Arriba la nostra brigada per acabar de rematar sa feina i avui parlarem d'un tema que en altres ocasions s'han comentat, però no gaire, en aquesta brigada. Parlarem de la sargantana Pitiusa, de la nostra sargantana que habita les illes d'Eivissa, de Formentera i illots adjacents, com se sol dir. Teníem amb nosaltres una autèntica experta en sa matèria, que és la catedràtica Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, i ella, a més, ha presentat un llibre que es diu, ja fa algun temps que ho ha fet, però encara és un llibre recent, ha presentat un llibre que es diu Eivissa i Formentera, sargantanes i illes. Antònia Maria Siré, a què es dedica aquest llibre? Les sargantanes i les illes, el títol és bastant explícit.
Efectivament. És un títol que intenta posar de manifest tot el públic pitiús i també tot el públic que mos visita en aquestes illes, quin valor tenen les nostres illes, els nostres illots, i també les dues illes grans, i quins són els valors faunístics que hi ha a damunt d'aquestes illes, i com a emblema principal dels animal que mos pot representar millor a totes aquestes illes, la sargantana. Per això és que és un llibre que explica dues històries. La història de les sargantanes i quin valor tenen aquestes sargantanes, però també quina és la casa d'aquestes sargantanes. Per això és que també es fa molt de peu en explicar quin valor té cada un dels illots i quina és la seva història i quins són aquelles característiques biològiques que li donen aquest valor biogeogràfic específic.
Cada sargantana, un illot, cada illot, una sargantana?
Sí, però...
Pràcticament.
No, a veure, exactament. Cada illot té una població de sargantanes, però també té una població d'invertebrats concrets. Mm-hmm. Cada illot és un ecosistema, tancat amb ell mateix. Aquest ecosistema tancat amb ell mateix ja de per si té un gran valor, com una caixeta d'un tresor, mm-hmm. que a vegades el tresor és molt gros i a vegades és més petit. Però recordem que és molt... és beautiful, que diuen els ecòlegs. Per tant, les coses petites moltes vegades tanquen aquella bellesa inesperada o aquella fragilitat inesperada que és el que tenen els petits illots pitiusos. Amb això vull dir que tots els illots pitiusos tenen un valor en si mateixos que els hem de saber preservar. No s'hi val dir és que això és més gros i, per tant, més esforços cap a ell. No, cada un d'ells és tan valuós dins d'aquest ventall en el que cada illa té una població de sargantanes específica, cada població de sargantanes té unes característiques específiques i totes juntes mos donen aquest ventall complet.
Com a biòloga, com a estudiosa de les sargantanes, quina és, evidentment, la sargantana pitiusa, de totes bandes, estan parlant de diverses varietats. Quina és la varietat que més t'ha sorprès? A quina illa o illot ha tingut una evolució que des del punt de vista biològic és més sorprenent?
Bé, hi ha sorpreses de moltes maneres. Uh-huh. La que em va sorprendre més la primera vegada que vaig desembarcar a una illa va ser quan vaig anar a Bladana Plana. Bladana Plana té unes sargantanes absolutament negres, tant de tots els costats. No, és a dir, és una silueta negra, és com si féssim una silueta de zabatxe.
Per baix i per dalt.
Per baix i per dalt, ses potes, es cap, sa cua, tot. I a més són molt maneres. Tant és així que és com si arribassis... aquella figura de sa pagesa que va donar a menjar ses gallines, tites, i totes venen, sí. I una cosa similar. Tu arribes allí i només de sentir ses olors de sa gent que acaba d'arribar, ses sargantanes venen cap a s'embarcadero i quasi se t'atiren damunt. Això, clar, és molt sorprenent. I a més són molt grosses. O sigui que hasta inclús et poden arribar a espantar. Aquesta és la sorpresa més grossa de totes. La que considero més elegant en su sentit de que també té uns colors que són molt hermosos és la de sa morada, la de Illa Morada.
De
és un
Miquel,
blau
de Sant Miquel.
És un blau ultramar que també sorprèn molt per la bellesa d'aquest color blau.
Per què un és negre i un és blau ultramar? Pot estar preguntant algú.
Bé, Ser negre és un avantatge per a les sargantanes, perquè molt poca radiació solar aconsegueixen termorregular molt millor.
No és una cosa de camuflatge, o sí?
També.
També.
Però, per altra banda, si tu ets massa vistós, el fet de que termorregulis no és cap avantatge perquè se te menjaran. L'evolució juga en aconseguir reproduir-se i deixar les teves característiques a la generació següent. Si no ho aconsegueixes, això has perdut el joc. I ser negre et dona molt bona qualitat de vida. I si, a més, et pots camuflar, deixaràs aquestes característiques a la generació següent. Bé, què passa a les Illes Blades? Són unes illes que tenen una radiació solar molt, molt elevada, que té forats, que té esquerdes, que té arestes, que donen ombres, que si tu fas una foto de paisatge d'aquelles roques, tot són taques negres allargades, de tal manera que les sargantanes negres pareix una ombra, una
són
taca
ombres.
Negra d'ombra. Sí, són ombres.
Li trob fins i tot un caire poètic.
I tant. És que dins de les sargantanes no m'hi he dedicat, però la veritat és que moltes vegades la imaginació se me'n va cap a aquesta part poètica que m'agradaria que algú ho explotés, perquè allí són ombres. L'illa Murada són un blau ultramar justament davant d'aquell mar immens que mos separa de la península. Però és que encara és més sorprenent quan mos anàvem en el cap de Barberia. En el cap de Barberia trobam unes sargantanes amb uns colors blau cian i verd maragda que són realment extraordinaris, pareixen joies. I aquests colors, d'alguna manera, les aus del tipus gavina no són capaços de diferenciar aquests colors dels altres colors del medi ambient. Per això és que passen desapercebudes.
Antònia, les sargantanes... La sargantana pitiosa sabrà camuflar-se de ses serps? Aquest,
no.
Nou, aquest nou convidat que tenim...
No ho crec.
Que
no
tenim,
crec.
Que ha arribat fa pocs anys. Les sargantanes en duen milers, veritat?
Sí.
No sé quants en duen. Quant de temps dues la sargantana i Eivissa o Formentera?
Bastants milions. És a dir, sargantana...
No milers, milions.
Milions. La sargantana pitiosa més o menys té que haver estat aquí ja fa 6 milions d'anys.
Molt bé. Sa serpa,
abans sa serpa no ho arriba, sabem.
La serpa ha arribat fa 6 anys,
sis
o posant
anys.
Per cas, 6
pues
sí. O 7, més o menys?
Més o menys, sí.
Sobreviurà la sargantana?
Jo ho poso molt en dubte. És molt difícil fer un pronòstic, però el pronòstic sempre serà molt dolent. Les sargantanes hasta ara quedaven...
Estan ben fotuts?
Bastant
perdona
fotuts.
Que ho digui així.
No, no, i molt. Passaven desapercebudes perquè la visió venia des de dalt. I des de dalt, si no tens una visió de relleu molt potent, cosa que les gavines no tenen visió de relleu, ho veuen tot en pla, els colors són taques de colors com en una aquarel·la. Ara bé, les serps no miren des de dalt, sinó que miren de costat a les seues preses. I vistos de costat, dona la casualitat de que les sargantanes tenen un esplendor de colors justament en els costats, en els laterals i en els ventres. Colors vermells, colors taronja, colors amb pigues molt llamatives com a semàfors. Aquests colors són tan vistosos que les serps depredaran molt fàcilment.
No tenen temps d'adaptar-se? Tenim casos, no sé si és el cas de les Blades o és el cas d'altres illes, però tenim casos d'illes on l'evolució ha estat molt ràpida, de les sargantanes.
Això, jo, deixeu-me que hi posi una interrogant. Hi posi molts de dubtes. Jo crec que tot això que s'està parlant dels illots aquests de les Blades són introduccions recents, fortuïtes, que han pogut fer navegants en bona fortuna o mala fortuna, però jo aquests casos estridents de evolució express, hi posc una interrogant bastant gran. L'evolució és ràpida, molt ràpida, però no és evolució express. Els únics casos d'evolució express que es coneixen són els de Drosòfila melanogàster a les illes Hawaii i han necessitat uns quants anys. Una Drosòfila és un insecte. Les sargantanes són vertebrats i l'evolució dins dels vertebrats és molt més lenta, entre altres coses, perquè cada generació no dura 6 setmanes, com en el cas de les mosques, sinó que per lo menys dura 6 anys. Les diferències són notables.
I l'illa de Formentera? Allí han entrat les serps, en principi,
sí,
no? També hi han entrat, pareix que sí.
Pareix que sí, i a més, més intensitat
serà,
que Eivissa.
Eivissa serà molt difícil de controlar, però Formentera és un territori bastant més limitat.
Hauria estat fàcil de controlar, però per lo vist es va escapar alguna partida i a més, pareix que hi ha diverses
oliveres,
espècies.
Són les oliveres,
sembla
són les oliveres importades,
sí.
Que les duen en hivernant.
Sí, sembla ser que sí, que són les oliveres. I no només les serps hivernen, també pot haver-hi una posta. posta. Clar, si tenim una posta d'ous dins d'un pa de terra, quan surten aquests ous, clar, es tracta de més o menys anys, més o menys temps.
I què s'hauria de fer?
La veritat és que no ho sé, no en som experta, però sí que s'ha de tenir una mentalitat de serp que es veu, serp que es mata. Serp que es veu, serp que no se li dona treva. S'ha de fer una campanya per intentar eliminar o mantenir a raia quan més temps possible en aquests animals que no són autòctons, que a més són molt perjudicials per tota la fauna autòctona i que ens poden capgirar de dalt a baix tots els nostres tresors mediambientals. Trampes, gats que les agafin, qualsevol cosa.
Antònia, la sargantana i Vici Formentera és un símbol, evidentment. És un emblema. En què es distingeix aquesta sargantana pitiusa, que és una espècie, vull dir, d'altres espècies de sargantanes?
Sí.
Perquè a Mallorca n'hi deu haver, també, de sargantanes.
No, a Mallorca es varen extingir, justament, a la illa principal de Mallorca, es varen extingir quan va arribar Soma, donant es paleolític, perquè varen introduir serps. I després recent. Mirau, per on? Aquí tenim el que mos passarà. I llavors, posteriorment, a l'illa de Palma, allà a sargantanes...
I no en queda ni una, enlloc.
No, són eivissenques. A l'illa, a Illetes i a Ciutat de Palma, hi ha sargantanes eivissenques.
Hi ha sargantanes importades.
Importades d'Eivissa.
Que han sortit d'Eivissa, que no haurien d'haver sortit.
Exacte. Segurament en sus bagatges, en sus equipatges d'esbarcos.
Maria Antònia, no tenim massa temps. Felicitats per aquest llibre, on el podem trobar?
En principi, a les llibreries d'Eivissa, la trobareu a totes les llibreries, a la Mediterrània l'he vista, que la tenen allí i m'han dit que en fan molta venda, a Vara de Rei, també, a la antiga Can Verdera, també l'he vista, a l'aeroport, a vegades també hi és, però s'acaba i no reposen... Per tant, no vos refieu de trobar-la a l'aeroport.
És un bon souvenir, i a més a més s'ha de dir que està il·lustrat amb fotografies de Jordi Serapio, veritat?
Vull
dir
que és un magnífic fotògraf.
Que és un
fotògraf.
Llibre que no només és text, sinó que, es pot veure cada exemplar que aquests que hem parlat es poden veure i apreciar clarament. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El Faristol, Eivissa i Formentera, amb Vicent Tur. Reach out, touch space.
A les 12 i 33 minuts, us demanem disculpes que per problemes tècnics han tingut un petit moment de lapsus, de silenci, fa uns moments espacers darrer programa, la veritat, que estàvem emocionats, en Carles Bosch i jo. Anem a abordar ara una qüestió, que és la segona edició de la Eivissa Gay Pride. S'acaba de presentar en roda de premsa en el Consell d'Eivissa. I tenim a l'altra banda del fil telefònic en el president de l'associació LGTB, és a dir, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals d'Eivissa, que és n'Antonio Valibrea. Molt bon dia, com estem?
Hola, buenos días.
Molt bon dia. Molt bé, tenim aquesta segona edició ja preparada o no? Perquè encara falten dies. La veritat és que l'heu presentat en roda de premsa, però encara falta bastant de temps, no?
Sí, bueno, un poco la idea de presentar era confirmar a la ciudad de Eivissa y a la isla de Eivissa que Eivissa Gay Pride seguía su segunda edición adelante y que las fechas, sobre todo, que era importante para nosotros, porque hay muchos turoperadores, muchos mayoristas de viajes y mucha gente que está interesada este año en promocionarlo y en hacer paquetes vacacionales. Entonces hemos sacado la fecha un poquito antes
que nada para dar la posibilidad a toda esa gente que nos está preguntando de que puedan empezar a trabajar y que puedan empezar a preparar ofertas para que la gente venga a vivir Ibiza Gay Pride.
Antonio Olivera, ¿creus que ese turisme gay està prosperant a Eivissa o no? Sempre ha set a Eivissa un referent dins del món gay, com ho és Sitges, com ho són altres ciutats, però darrerament pareix que la cosa estava quedant una mica endarrere. Està recuperant camí o no?
Pues sí, bueno, nosotros sin duda uno de nuestros de nuestras metas es volver un poco a recuperar ese turismo gay que en los últimos años se ha ido perdiendo. Y bueno, esas acciones como Ibiza Gay Pride sin duda vuelven a posicionarnos en el mapa y volvemos a recordarle a la gente de que Ibiza sigue siendo lo que es y que somos referente mundial en cuanto al turismo LGTB. Y sin duda creemos que Ibiza Gay Pride lo que hace sin duda es actualizar los eventos que suceden en el resto del mundo, que no tenemos ninguno de ese talante, y sin duda Ibiza Gay Pride ya lo tenemos, ya es una realidad, con lo cual ya la gente que realmente a la hora de viajar, aparte de buscar un sitio maravilloso como el que tenemos, quiere también una agenda de ocio, de cultura, reivindicativa, pues ahora no tiene una excusa. O sea, Ibiza Gay Pride aporta lo que nos faltaba a la isla, sin duda.
Recordem la primera edició de l'any passat, varen tenir gent destacada, com per exemple la Unió, que varen estar per aquí. Ara mateix de memòria no me'n recordo més noms, però diuen que de públic no va anar tampoc tan bé com s'esperava.
¿Me lo puedes repetir la pregunta, por favor?
Quiere decir que de público parece que el año pasado no fue tan bien como se esperaba la primera edición de Ibiza Gay Pride.
Sí, los pronósticos realmente no cumplimos el 100% de las expectativas que teníamos, pero lógicamente sí fueron muy bien en algunas cosas. Hay algunas cositas en las que tenemos que cambiar y tal vez otro formato y otras y retocar la programación, sin duda, pero en algunas cosas hemos cumplido objetivos y en otras estamos, este año esperemos cumplirlos. Lógicamente es una primera edición y es como todo, ¿no? Cuando las cosas empiezan es difícil, y más un sitio como Ibiza, que en los últimos años la comunidad LGTB nos tenía totalmente olvidados. Entonces, volver a recordar, volver a reposicionarnos y volver a llamar la atención y a estar en el como destino vacacional número uno, lleva su trabajo. Sin duda, el año pasado, como tú bien dices, no cumplimos 100% los objetivos, pero creemos que este año estaremos un poquito más cerca y esperemos que año tras año se consigan.
Antonio, no te muevas mucho porque ahora te estábamos oyendo bien con el móvil, pero hace un instante te habíamos perdido un poquillo. De modo que no te muevas de donde estás demasiado.
Muy bien, perdona.
¿Qué tal las administraciones? ¿Están colaborando o no? Porque lo habéis presentado pues con Marta Díaz, con la consellera de Comercio e Industria del Consejo, estaba también el alcalde de Ibiza. ¿Responden o no?
Sí, este año la verdad es que, bueno, el año pasado también no hemos tenido ninguna queja. Creemos que este año estamos...
¿No habéis notado el cambio político tampoco?
Sí, hemos notado un cambio político, por supuesto. El año pasado no tuvimos ninguna queja. Este año, lógicamente, estamos muy contentos con el equipo de gobierno. Otra de las cosas que hemos aportado es que ellos nos pedían el desestacionalizarlo, llevárnoslo fuera de julio y agosto, que es lo que hemos hecho, no lo hemos llevado al mes de junio. Entonces, bueno, todavía estamos ahora mismo en las negociaciones con las distintas consellerías, con las distintas actividades que hay, y no sabemos al 100% el apoyo que vamos a tener, pero lo cierto es que la percepción y la recepción que estamos teniendo es muy, muy buena, muy positiva, nos están apoyando, nos están escuchando. El planteamiento que tenemos este año, que es mucho más reivindicativo y mucho más estar en la calle para todo el mundo, para las edades, para todos los públicos, para niños con talleres infantiles y demás, les está gustando muchísimo y estamos muy contentos. O sea, que creemos que será muy bueno.
Antonio Olivera, pues ya la última cuestión. Cuéntanos un poquito, si nos puedes adelantar algo de esta edición que llegará que presentabais hoy, pero que llegará en junio.
Pues mire, yo, un poco lo que hemos contado en la rueda de prensa y un poco ahora mismo los detalles de la programación. Tenemos actuaciones importantes de grupos de la música pop. Estamos cerrando, como el año pasado, el puerto, que será un par de días. Estamos cerrando talleres infantiles, exposiciones, talleres de acrobacia para niños, compañías de teatro que actuarán por las calles de la isla, conciertos. Tenemos muchísimas actividades. Con detalle las anunciaremos un poquito más adelante. Y para nosotros lo más importante era, lógicamente, lo que he dicho, insistir en la fecha, que este año es del 6 al 12 de junio, para que la gente vaya haciendo sus planes, cogiendo sus vacaciones y se vaya organizando. Y bueno, eso es lo que queríamos más que nada, que este año el desfile del Orgullo Gay, en puesto de ser un sábado, va a ser un domingo, el domingo día 12 de junio. Y que bueno, que la programación, los detalles irán saliendo poquito a poco, y calculo que a principios de marzo haremos una presentación ya con los grupos, con toda la programación, con horas, detalles, y para que la gente los sepa.
Antonio Olivera, president de l'associació d'Eivissa de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, no me n'he deixat cap. Moltes gràcies per atendre'm i que vagi molt bé.
Gracias a vosotros. Suerte. Por invitarme y darme la oportunidad. Un saludo. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.
A IB3 Ràdio, al Faristol, a Eivissa i Formentera.
Amb la música de Dors, Montnam, Capa, Sant Antoni de Portmany. Allí tenim a l'altra banda de fil telefònic en el regidor de Cultura de Sant Antoni de Festes, que és en Raül Díaz. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Vicent, bon any.
Molt bon any, Raül. Escolta, ja m'havia oblidat de que s'any que havia començat, fixa't. M'he quedat estranyat que em desitgin bon any, perquè això va, molt, va tot molt ràpid, Raül. Escolta'm, Raül, tornen les festes de Sant Antoni, pareix que eren fa ja dos dies, i us han cridat bé perquè arriba el Flower Power famós aquest cap de setmana, concretament demà. I a més avui teniu una activitat molt xula, que és un gincana, on, bé, en els joves els hi fareu preguntes o proves sobre els anys 60. Conta-m'ho una miqueta. Per això hem triat aquesta música, que justament deu ser de finals dels anys 60.
Bueno, sí, hoy tenemos, como tú has dicho, en el espai jove tenemos talleres para decorar, tenemos la gincana donde se harán preguntas a los jóvenes del municipio para preparar pues, lo que viene mañana, ¿no? Que es una de las mejores fiestas que tenemos en esta isla, yo creo.
Hi ha que mentalitzar la joventut per les festes Flower, o què? Estàveu perdint ganxo o no?
Que va, esto es al revés, aquí cada año va más. Esto, vamos, esto como la espuma.
Tu et posaràs perruca o a tu et toca?
Hombre, yo siempre, yo me la ponía antes de...
Però tu te la poses,
no, va. No, yo no, hombre, a mí no me hace falta, pero bueno, me pongo un pelo afro, que siempre fue mi sueño, tener el pelo afro.
Escolta'm, Raül Díaz, conta'm una miqueta, aquestes festes com les heu organitzat?
Bueno, pues las fiestas se organizan como todos los años, tanto con las asociaciones en general del municipio, con el Espai Jove, que es, o sea, hacen un trabajo impresionante. Y bueno, novedades, la verdad, hay alguna que otra, pero mayormente estas fiestas han funcionado siempre y es bastante continuista, la verdad.
Cuéntanos estas novedades, ¿quiénes son?
Pues tenemos en febrero, tenemos el 13 de febrero, un festival que se llama Micon Festival, que está dentro del Plan Municipal de Drogas.
¿Cómo es diu? ¿Micon?
Micon.
Ah, de micrófono, vale.
Exacto. Y bueno, donde habrá música urbana, hip hop y rap, para que parece que está muy de moda, en la carpa y para la gente, sobre todo menor de edad, donde, bueno, no se puede obviamente vender alcohol y nada, está dentro del Plan Municipal y es un poco para diversificar y que los jóvenes tengan alternativas al típico botellón y a lo de siempre, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y bueno, y por lo demás, ya te digo, novedades, poco más. O sea, tenemos ya cosas que funcionan solas. El concurso de cometas creo que llevan ya 23 ediciones. Este año la movida cumple 10 años también, que vamos a intentar hacer algo un poco más visible por ese aniversario. Y el Flower, que ya lleva 12 ediciones.
En aquest, el Flower és famós, però en aquestes festes busqueu que vengui gent de fora o són més unes festes, diguem, eminentment locals i per la gent de Sant Antoni de Portmany?
Pues te sorprendería la cantidad de gente, sí, que, ¿no?, llama al ayuntamiento preguntando por las fechas del Flower y de la movida, sobre todo, ¿eh? O sea, el último mes, sobre todo en diciembre, nos ha llamado gente de toda España preguntando qué día era para sacar los billetes.
Dona-us,
o sea, creo que ya tiene una repercusión ya bastante...
Dona-us en cridat per curiositat.
De Madrid han llamado, de Barcelona, mucha gente sobre todo de la costa de Levante, de Valencia, de Alicante, y yo creo que vendrá bastante gente de fuera. También es verdad que ayuda que mucha gente que hemos estudiado fuera, le hemos vendido muy bien todos los años y nos traíamos aquí siempre a los amigos de estudio, nos traíamos aquí a pasar las fiestas.
I sa cosa es va escampant per sa via boca a boca, que és una de ses publicidades més eficaces i més barates, sobretot.
Exacto, eso, y hoy en día redes sociales que puede llegar a todo el mundo prácticamente.
Escolta, Raúl Díez, moltes gràcies per atendre'ns, que vagin molt bé aquestes festes. Recordem aquesta gimcana seixantera musical, ara justament que arriba a la nostra agenda, ho recordarem a la nostra agenda, però aquest dissabte, pues bé, dir que la 12a edició, la edició número 12 de la festa de Flower Power serà a partir de les 22 hores, i jo crec que teniu organitzada, com sempre, una festa que no només està assembalat dels passeigs de ses fonts, sinó que arriba per tota la ciutat, no?
Exacto, está por todo lo que es el casco antiguo, toda la parte del West, Calle del Mar, hasta Calle Progreso incluso. Habrá decoración, habrá grupos tocando por la calle con camiones, habrá pasacalles, bueno, yo creo que va a ser una muy buena edición.
I és que no els agradi això, es diu diumenge 10 de gener a les 11 del matí, Festival de Ball i Cançons de la Nostra Terra, que aquí en aquest cas t'hauràs de treure la perruca afro i t'hauràs de posar la faixa de, i la barretina per ballar pagès, no, Raúl?
Exacto, bueno, yo bailar pagès no lo bailo muy bien, pero bueno, sí, estaremos allí a las 11, que también es verdad que son unas fiestas muy tradicionales y hay varios eventos tradicionales y eso hay que cuidarlo y que mantenerlo.
Raúl Díaz, moltes gràcies, salut i molt bones festes.
Gràcies a tu, Vicent.
S'agenda.
Això que sents de fons és Alfredo Souza Trio. Alfredo Souza i Doralice Souza estaran tocant i cantant aquesta nit a partir de les 10 en el bar Sa Qüestió de Vila, en el carrer Vicent Serra. A Sant Josep, a Sant Balat, nit de monòlegs amb l'actuació de Miki Decay i Dani Lagi a partir de les 8 del vespre. I ara ho dèiem, a Sant Antoni, per preparar-se Flower de demà, se celebra nit una original gincana sessantera musical. Els lots d'entre 12 i 21 anys hauran de demostrar els seus coneixements sobre els anys 60. Això serà en el Punt Jove a les 9. Finalment, si esteu a Formentera, us recomanem que aneu a veure sempre la tal James Bond en la seva darrera pel·lícula, que es diu Spectre. Es projecta a les 9:30 en el cine de Formentera. Les 12:48, arribem ja pràcticament en el darrer tram del nostre programa. Tenim amb nosaltres ja dos dels membres dels Lemon Emigrants. Ells es diuen, els membres que tenim aquí, es diuen Pere Navarro, que és el trompetista del grup. Molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
va la cosa?
Aquí està, molt bé, molt contents.
I també tenim amb nosaltres en Franco Botto, que m'ha insistit que és en dos tres llinatge i que s'ha guanyat que el pronunciïn Botto.
Hola.
Ell és el saxofonista. Com estem?
Molt bé, gràcies.
D'acord. Hòstia, no diràs que... No sé, com es pronuncia Botto?
Botto.
Botto.
Com anar a votar. Sí, és el mateix.
Exactament.
Sí.
Escolta'm, jo, sentint-vos, jo no us he vist mai tocar, no? Però sí, sentint-vos, que tocau jazz, una cosa així més aquest groove, o com es digui, no? Aquesta cosa més o menys funky, jo em pensava que tindríeu, no sé,
50, 40, 35, però m'heu sortit que un té 21 i l'altre 22.
Sí, sí.
No sé, us feia més bé allí a ser Space sentint.
No, no, sí, també...
No és incompatible.
També ens agrada, això, però... Però no sé, sí que és veritat, no és la primera vegada que ens diuen això, de que és com un gènere per gent,
sí, més adulta. Sí. Però bé, sempre... Ell i jo mos coneixem des que tenim 8-9 anys i sempre mos ha agradat molt el jazz i hem tirat per aquest camí i estem contents perquè també estem fent una feina d'allà on altres com a músics interpretar un gènere que no, igual no va molt representat en la nostra edat, sinó que també gent de la nostra edat s'està aficionant a escoltar aquest, sí, tipus de música. I bé, Lemon Emigrants és una mica un mix de diferents estils de que agrada a la gent d'aquí, és a dir, jazz és com el que a nosaltres més ens agradava, però és funky, també és una música que atrapa molt, tenim toques també de blues o de rock and roll, inclús de música electrònica, swing. Sí. Intentant fer com una mescla de tot el que ens agrada i trobar com és nostre so que ens diferenciï una mica des de més grups.
Així de la vostra edat, aquí havien tingut grups de pop, de rock, cantautors, grups de death metal fins i tot, però la veritat és que de la vostra franja d'edat, grups de jazz realment no, escolta'm, us estàveu forrant a tocar.
Sí.
No sé, no forrant econòmicament.
També. Tenim un catxe molt alt.
Els hauríeu de veure, perquè això és una ràdio i no tenim imatges, encara ja les posarem algun dia, però tenen així, vull dir, una imatge, venen aquí, anells d'or i tal.
Sí, cadenates.
Cadenates, etcètera, etcètera.
No, la veritat és que, per exemple, aquest cap de setmana, avui mateix, divendres 8, tocam a mitjanit en el Jocubo, a Figueretes, demà tocam en el Sant Sara, a Sant Carles, a les 9 de la nit, i diumenge tocam en el meu poble, la calçotada de Can Berri, és la primera, i estarem allí a la una del migdia, i després fem un parón entre cometes vacacional, perquè no farem concerts, però sí que estarem preparant un nou show, la nova temporada, i vendrem amb bastantes sorpreses. I a veure que mos depara aquest temps de preparació del nou espectacle, que jo crec que serà potent, la veritat.
Sí. Lemon Emigrants, no teniu cap disc, de moment. L'arribareu a tenir o estàveu estudiant?
No, de moment, però...
Estem, i teniu una difusió en directe, sí, ja heu vist les oportunitats que hi ha per sentir-los aquest cap de setmana, però a YouTube també en tenim poqueta, diguem, per ser una gent justament de la vostra franja d'edat que cuida aquestes coses molt especialment. M'ha quedat un poc sorprès que, diguem, fos difícil trobar coses de Lemon.
Sí, la veritat és que som gent una mica perfeccionista i el grup és molt jove, tenim professionalment 2 anys de vida. Sí que fa 3 que el grup es va formar part, però fa 2 anys que tenim vida i tot el material que hem de treure volem que sigui serio i sigui una cosa com, bueno, com naltros,
ben feta,
dir, ben feta. Sí. I aquest any, aquest estiu ha estat un estiu molt productiu on ens hem donat compte de coses que ens quedaven per aprendre, ja les hem après, i a partir d'ara que fem aquest període de no concerts, començarem ja a treure material i amb l'estiu ja serà la bomba.
Vosaltres sou una formació, sou un quintet,
sí,
bon, quintet. Normalment
sí.
Teniu bateria, teniu baix, el que se basa és rítmica,
guitarra,
i a més una mini secció de vent, per dir-ho així.
Sí,
un saxo i una trompeta, que sou vosaltres dos. Amb això, què es pot tocar? De tot.
De tot. I a més, nosaltres... ara estem experimentant una mica amb efectes. Efectes que per exemple, tu posaries una guitarra, els utilitzem naltros.
Amb els vents.
I podem fer una música una mica més experimental. Ja que no, per exemple, naltros no tocam covers, no tocam temes d'altres persones pràcticament. Algun clàssic o algun tema que ens agrada molt, però...
És a dir, el que tocau és material original.
Sí, de normal.
És estrany, perquè en el món de jazz normalment el que es fan és revisions de grans clàssics.
Sí, és algo que no mos fascina massa, perquè nosaltres som nosaltres i no volem copiar ningú, buscam el nostre camí jo que tocar la nostra música, que és de lo més personal que es pot fer avui en dia, i donar-li el color que a nosaltres ens agrada.
Qui és el que composa?
Majoritàriament en, en Franco. Jo també tenc alguns temes que toquem, però...
Sí, anem traient temes i...
És que més en Franco i jo, però... És que té més temes per als grups és en Franco.
De moment.
I baix de quins criteris que ho poseu? M'interessa bastant perquè avui en dia... Bé, jo crec que musicalment vivim uns moments on justament, destinat a més a més a determinades franges d'edat, sí, les discogràfiques fabriquen la música de manera bastant... De, diguem que bastant simplificades. Eh? Sí. Intenten fabricar èxits que al final es pareixen molt uns en els altres. Una banda de jazz que és una música sempre lligada a la improvisació, baix quins criteris composa?
A veure, jo crec que no hi ha uns criteris en concret. És a dir, ja tenim suficients coses al món que ens obliguen a fer determinades coses com per que em diguin a mi, per exemple, com he de composar els temes o com m'ha d'agradar més una cançó o no. Doncs jo, per exemple, ho faig per intuïció, el que m'agrada. No ho penso massa, tampoc, el que surt. És molt intuïtiu, això.
Sí, jo vaig una mica també per aquest camí, és a dir, el que és una mica mirar després en música un moment o un sentiment o un record o qualsevol cosa que et rondi en aquell moment per escap i... Bé, jo crec sempre que si surt de s'ànima o d'escor, normalment agrada i són moltes coses o experiències que hem tingut també junts, inclús tenim temes que composam, sí, que hem composat junts.
Som
i seguim
molts
composant. I és això, i a la gent, bueno, la veritat és que els temes li atrapen i li agraden, inclús aquest que ara sona de fondo, Slow Flow, és de bueno, bàsicament d'en Franco, però després sí, tots vam aportar.
Sí. No hi ha ningú que hagi posat, a veure si aconsegueix que algú que us baralleu o alguna cosa.
No, per el groove, per exemple, l'ha fet el grup en si, i després
la melodia
l'ha fet jo. Mm-hmm. I és com un dels primers temes que vam fer
del grup.
Que això també ens agrada molt, de tenir temes i de sobte rescatar-los i tornar-los
a reinventar
i fer-los d'una altra manera totalment diferent.
Està bé, Eivissa, per tocar? Per llocs per tocar, vosaltres que segurament heu estudiat fora o viviu bona part dels temps fora, no està malament, no sé, com a local de jazz un pensa sempre en Espereira, segurament.
En Espereira vam fer justament la setmana passada, si no m'equivoco, 29 de desembre, 29. Una presentació d'un altre projecte amb en Jesse, en Reiser,
amb un cantant, sí.
Sí, va, bueno, èxito total, està malament que ho digui amb naltros, però
estem
és així.
Estem molt contents.
Estava a tope. I, però sí, la veritat és que en estiu sí que hi ha un circuit interessant, en hivern està una miqueta mort. Jo crec que personalment i com a opinió, ja no sé si del grup, però si meua, s'hauria d'apostar igual també. Crec que Eivissa és una illa prou rica culturalment com per apostar per un turisme d'hivern de qualitat. I perquè, per exemple, Barcelona o València, que és on vivim, sí que és veritat que són grans ciutats i hi ha molt més mercat.
Tu vius a Barcelona, normalment, Pere, i tu, Franco, vius a València.
Sí que és veritat que allí, a les ciutats més grosses, hi ha més moviment, però també he estat per Mallorca i és brutal s'ha de moviment de jazz que hi ha per allí. I per aquí està bé, però crec que entre tots junts podríem fer que encara fos millor.
Podríem
però,
fer més, sí.
Sí. Però no m'ho queixam, la veritat. Tocam molt, amb estiu tocam cada dia i la veritat és que el públic també m'ho tracta molt bé i estan molt contents. A veure si aquest any és igual i també m'ho segueixen tractant bé.
Senyors, ho deixam aquí i deixam el programa aquí també. Ousetes darrers finiquitau.
Wow.
El vostre efecte set. Letal.
Sí, sí, no sé si és per acabar per todo lo alto o no.
Acabar
no sé,
per todo lo bajo. Oh,
exacte.
Nosaltres acabem, en qualsevol cas, en sentit de l'humor. Franco Botto, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Franco Botto. Franco Botto, moltes gràcies.
Botto.
Pere Navarro, moltes gràcies. Molta sort, amb els Lemon Emigrants. Sí. Que vagi
aquest
molt bé.
Aquest estiu serà molt productiu.
A tope.
Gràcies. Esperem que sí. En sa música de Lemon Emigrants acabam avui. Són les 12:59. Agrair-vos molt a vosaltres, a sa audiència, a sa fidelitat que heu mostrat durant aquests 2 anys que ha durat el programa. I moltes gràcies en nom de tota sa gent que l'ha fet, en nom d'en Carles Bosch, d'en Pablo Morganti, que han estat en els controls tècnics, d'Anna Maria Roig, d'Anna Sara Ferrer, que ha set a sa nostra becària preferida, i de jo mateix, en Vicent Tur. Que vagi molt bé i mos tornarem a sentir segur pronta.
Observa